Notícies en xarxa.
Sobre les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra duen a terme des d'aquest dilluns a primera hora contra el tràfic de marihuana una acció a diverses localitats de les comarques de Barcelona i Tarragona. Els agents han efectuat una vintena d'entrades i registres a Castelldefels, Gavà, Viladecans, Corbera de Llobregat i el Prat de Llobregat i a Tarragona Ciutat, a Segur de Calafell, on almenys hi ha un detingut, Cunit, el Vendrell, la Bisbal del Penedès i també a Calafell. Al llarg del matí es preveuen fer detencions en el marc d'aquest operatiu que s'efectua per ordre d'un jutge i que encara es manté obert. El cas es troba sota secret de sumari. I en un altre sentit, la jutja ha deixat en llibertat condicional el conductor de divendres que es va lliurar a la policia local d'Igualada per haver atropellat mortalment un noi de 14 anys que anava amb bicicleta, tot i que li ordena presentar-se periòdicament en seu judicial mentre duri aquesta investigació. Els fets van passar diumenge passat al pont que uneix els municipis d'Igualada i Santa Margarida de Montbui, quan el conductor d'una furgoneta es va donar a la fuga després d'atropellar el noi de 14 anys que va quedar ferit molt greu a conseqüència d'aquest atropellament i que va morir dimecres passat. Divendres l'home es va presentar voluntàriament a la comissaria de la policia local d'Igualada i va admetre la seva participació en aquest atropellament. Anem ara fins a Mataró. La cooperació internacional se centrarà en aquesta 21a edició de la Nit de la Solidaritat, una cita que té lloc aquest divendres, però que arriba envoltada d'actes i d'un aniversari. Coneguem quins són els actes previstos. Mataró Ràdio, Laura Cera, bon dia.
Bon dia. El cooperant i advocat especialista en drets humans, Xema Caballero, serà l'encarregat de pronunciar la conferència L'essència de la cooperació internacional. Una xerrada en què Caballero detallarà la seva experiència a Sierra Leone amb la reinserció social dels nens soldats. La Nit de la Solidaritat tindrà lloc aquest divendres, 1 de juny, a la sala d'actes del Casal d'Aliança, i també servirà per presentar el llibre 20 nits de solidaritat, història de dues dècades de cooperació. A més, com és habitual, es realitzarà una campanya de recollida d'aliments per Càritas Mataró. En el marc de la Nit de la Solidaritat també es projectarà la pel·lícula El Quaderno de Sara, dimecres 30, al Foment Mataroní, i l'endemà el Centre de Solidaritat i Cooperació La Peixateria acollirà el Mercat d'Experiències Solidàries, on joves mataronins exposaran les seves vivències. Per cert, celebra 20 anys, abandonant el comerç just, l'acte de commemoració el 6 de juny a Camp Palauet. Finalment, les biblioteques municipals també han programat diverses activitats durant tot el mes de juny.
I ara anem fins a Ponent. 5 pobles del Segrià, les Garrigues i la Noguera instal·laran càmeres de videovigilància als accessos per registrar les matrícules dels vehicles que entren i surten d'aquests pobles i poder utilitzar aquesta informació en cas de robatori per identificar-ne els autors. En un FM Ràdio, Laura Porray, bon dia, explica'ns.
Bon dia. Els ajuntaments de la Granadella, el Picat, Tiurana, Soses i Alcarràs s'afegeixen a una iniciativa ja en marxa en els últims anys a la Portella, Bovera i Bars de Noguera. Fonts consistorials d'aquests tres últims municipis valoren que aquestes càmeres han demostrat la seva eficàcia per dissuadir furts. En el cas d'Alcarràs, espera posar en marxa els pròxims dies la primera càmera en un dels tres accessos per carretera, després de les tres que va instal·lar fa 4 anys en zones rurals. Aquesta fase seguirà una segona intervenció que preveu desplegar-ne més durant els propers anys fins a tenir aquesta vigilància a totes les entrades del poble. Aquests dispositius capturaran les matrícules dels vehicles, les compararan amb les bases de dades policials i advertiran la policia local de qualsevol automòbil que s'hagi vinculat a activitats delictives. El Picat, per la seva part, planteja desplegar càmeres tant a les entrades al nucli urbà com als accessos a urbanitzacions. La Granadella ha iniciat tràmits per instal·lar-ne almenys 4 als accessos del poble. Per la seva banda, des del consistori de Tiurana, assenyalen el que tenen els tràmits molt avançats i els instal·laran també per donar tranquil·litat als veïns, ja que molts treballen fora del poble. A Soses, el projecte es troba en una etapa preliminar, si bé apunten que en posaran almenys 10.
És tot. Aquesta hora ho ampliem d'aquí a 60 minuts. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem setmana. Com la comencem? Amb el mes de maig i l'acabarem amb el mes de juny. Molt benvinguts, són les 11:04 i com cada dia, de dilluns a divendres, d'ara fins al punt de la una, el magazín d'entreteniment que porta aquest nom, Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Per què porta aquest nom? Doncs perquè en aquest magazín hi ha seccions de la xarxa de comunicació local i per això sempre és aquest Matins que fem en col·laboració amb la xarxa, amb els seus, amb les seves seccions, amb les seves col·laboracions que fan en aquest magazín. I el més calent a l'Aigüera, que és com es va començar a dir aquest magazín ja fa molts i molts, ja fa molt i molt de temps. Molt bé, com deia, comencem i com sempre ho farem amb els continguts. Què tenim per avui dilluns, per aquest dilluns dia 28 ja, a les acaballes d'aquest mes de maig? Doncs algunes coses que podem oferir. Sempre amb la sintonia de fons, perquè si no queda molt sec. Això, si no hi ha música de fons, queda un xic sec. Però bé, vinga, començarem parlant del temps. Avui sí que ja li hem de donar la benvinguda a en Sergi Corral, que torna de vacances, torna ell, i no tindrem el nostre director aquí, l'Abel Font, amb els informatius, sinó que serà la Berta que el substituirà durant aquesta setmana que l'Abel fa vacances. Arriba un i se'n va l'altre. Molt bé, doncs el temps amb les previsions de meteolescala.com i del Club Nàutic L'Escala i amb la previsió de Sergi Corral en el seu blog. El resum de premsa per l'equip de notícies en xarxa edició matí amb les veus de l'Helena Pujoleta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. El resum de premsa per a aquelles persones que no hagin anat a buscar el diari o aquelles que tinguin l'interès de saber què porta avui les notícies, que porta avui les portades dels principals diaris, quines són les notícies destacades. Com no, felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Recordarem què passava ara fa un any, què es deia l'informatiu, i ara en fa cinc, doncs també ho sabrem. I en Víctor Pàmies serà l'encarregat de fer-nos el comentari del refrany o la dita del dia. La Montse Hidalgo el dilluns es porta l'1 per 1. Avui amb una entrevista a Francisco de Paula Fernández González, Blue Jeans, un dels escriptors de literatura juvenil amb més seguidors a la xarxa social. L'autor ens presenta el seu últim llibre, La xica invisible. I l'altre esport, la Eli Jiménez, com cada dilluns, ens presenta aquests esports minoritaris, aquests esports que no són portada si és que no fan alguna cosa important, és a dir, que siguin medalla als Jocs Olímpics o als campionats d'Europa, als campionats del món, moltes vegades sí que ocupen, a vegades no sempre, però a vegades sempre un requadro els hi donen. I avui parlarem de el rem. Podríem dir que bueno, el rem, déu-n'hi-do, els seguidors que té i aquest esport, déu-n'hi-do, també en els Jocs Olímpics, les medalles que ha aconseguit. Tot això ens ho explicarà l'Eli Jiménez. I amb l'esport arribarem al punt de les 12 per començar la segona hora, però com hi arribarem també amb música. Quina música tenim dilluns? La del Sec Capdavanters. Avui coneixerem els candidats d'aquesta setmana, les dues, i a més dues noies, que són candidates a entrar a la llista, i també coneixerem la resta d'aquesta llista, d'aquestes 7 cançons. No les posarem totes, però sí que en posarem una representació i per acabar el número 1. I irà bé, perquè és una cançó de comiat. Amb tot això que els he explicat, m'hi volen acompanyar i volen ser-hi, com els dic sempre, molt benvinguts. I per començar ho fem amb el temps, començant amb les dades que ens arriben des de meteolescala.com, que seria la de terra endins, i del Club Nàutic L'Escala, que seria la d'arran de mar. Doncs bé, anem a veure què ens marca un, què ens marca l'altre. Hi haurà igualtat, ho veurem. 20 en 9, quasi 21 graus de temperatura a la de la Closa del Llop, amb una humitat del 77%. I bé, doncs podem dir que sí, que tenim bastanta igualtat. 20 en 7 a la del Club Nàutic L'Escala, amb una humitat del 80%. Molt bé, doncs aquests són els valors d'avui, de l'actualitat, la temperatura en aquest moment. I en quant al titular que podíem fer d'avui dilluns per al temps, seria que força tapat, possibles plogins a Garbí a la tarda i pocs canvis de temperatura amb mar de xaloc de fons. En prop més detallat ens diu que Han començat amb un dia ennuvolat de matinada i matí i fins i tot hi havia la possibilitat de que caiguessin 4 gotes de fang. A partir d'ara a migdia s'ha d'obrir una ullada al sol, però les nuvolades continuaran dominant el panorama, ambient temperat i un xic xafogós a migdia. Pel que fa al vent, gregal fluix de matinada i matí, girant a marinada de xaloc a mitjorn, força 2-3 a partir de migdia i tarda, i la mar arrissada durant tot el dia en algunes àrees de marejol. Pel que fa a l'estat de la mar, arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol. Això per avui. Ja anem a demà dimarts, amb un cel variable tot el dia, però amb els núvols molt més abundants que les clarianes. De matinada i matí dominaran els núvols baixos i ja a migdia i tarda es faran més presents les nuvolades d'evolució. En quant al vent, mitjorn fluix tot el dia de força 2-3, amb alguna estona de xaloc a migdia. A l'estat de la mar, arrissada tot el dia, amb àrees de marejol a la tarda. Temperatura de l'aigua del mar la tenim ara amb 18 graus. Déu-n'hi-do la pujada que ha fet. Esclar, de fet, tampoc l'hem anat seguint durant aquesta setmana passada, tot i que sí que hi havia temperatura a l'aigua del mar, però, de fet, és allò que vam seguir més en Josep Pasqual, la seva predicció que pas la temperatura de l'aigua del mar, que també ja és present a la seva pàgina web, i, esclar, estàvem amb 15-16 graus i ara, de moment, hem començat la setmana amb 18 graus. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Hem escoltat el temps, ara escoltarem el resum de premsa. No ens avancéssim, ara escoltarem aquest resum de premsa per l'equip de notícies en xarxa edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdobeta, Taís Trujillo i Oriol Pujador.
Segon pas pel quiosc i repàs de portades, com duia l'actualitat informativa que trobareu avui a les diferents edicions dels diaris que surten a la venda aquest matí. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, allò que, per tant, és protagonista al territori. Ens fixem ara en la premsa generalista. Diaris editats a Catalunya, que repassem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Aquí avui amb la moció de censura, el govern de Mariano Rajoy, l'anàlisi sobre la possibilitat que aquesta moció prosperi o no, la crisi política que es viu a Itàlia i un cop de la candidatura de Giuseppe Conte com a arguments principals de totes les portades del matí. Arrenquem amb repàs del diari Ara. Amb què exactament?
Sí, doncs obren edició titulant que el PSOE no negociarà la moció de censura. Diu que Pedro Sánchez no renuncia a governar un temps i es nega a convocar eleccions de seguida com vol Ciutadans. L'independentisme i el PNB apugen el preu del seu vot a favor de la moció de censura a Mariano Rajoy.
Aquest diari, l'Ara, també titula en portada l'entrevista que han fet el conseller i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
Sí, diu que fan confiança al president Torra, que volen formar part de la solució i no del problema. I en pàgines interiors també llegim fer fora Rajoy amb els nostres vots estaria plenament justificat.
El periòdico obre també avui amb la moció de censura i titula el PSOE demana a Rivera no marejar amb les urnes.
Els socialistes avisen al líder de Ciutadans que no negociaran amb la moció de censura. També apunta que el PNB jutja precipitada la iniciativa de Pedro Sánchez.
El periòdico també ven en portada justament una altra entrevista, l'entrevista que fan en aquest cas a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT.
I cita una frase literal, el nostre vot és incompatible amb el de Ciutadans. Política a banda, el periòdico dedica el seu tema del dia a denunciar el preu exagerat dels lloguers d'habitacions. Diu que surten per un ull de la cara. A Barcelona, aquests preus desorbitats han alertat l'administració.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, encapça l'edició titulant que Itàlia s'encamina a una crisi política sense precedents.
El president veta un euroescèptic com a nou titular d'Economia. Conte, candidat a primer ministre de la Lliga i del moviment 5 estrelles, replica amb la seva dimissió. Diu que Itàlia podria tornar a celebrar eleccions a l'octubre.
De la crisi italiana a la crisi espanyola, La Vanguardia titula que la moció de censura esquerda el lideratge de Rajoy al Partit Popular. Ja n'hem parlat.
Sí, però sense deixar la política, La Vanguardia també titula que Iglesias i Montero obtenen el suport de les bases de Podem.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, titula L'economia no s'immuta.
per explicar que una vintena de multinacionals anuncien inversions a Catalunya i qüestionen la influència del procés polític. I afegeix que Barcelona es confirma com a pol d'atracció de companyies tecnològiques i d'empreses emergents.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem després del resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en xarxa. És el moment de sants aniversaris, notícies i refrany. I comencem, com no, per el santoral. Saber qui hem de felicitar avui. És aquell moment d'agafar el calendari, canviar de pàgina. És curteta, perquè són només els dies de la setmana de maig. Després haurem de tornar a girar, perquè ja ens arribarà divendres una altra pàgina que comença ja el dia de la setmana del mes de juny. Aquí no ho junten tot, sinó que cada mes va per separat. Doncs bé, avui dilluns, Sant Emili, Sant Germà i Sant Eladi. Doncs felicitats a tots els que celebren el seu sant, i el sant del dia avui és Sant Germà. Sant Germà de París, que va néixer el 496 i va morir el 576. Va ser bisbe de París. Als 30 anys va rebre les sagrades ordres i al poc temps va ser nomenat abat del monestir de Sant Simforien. La seva gran virtut fou l'amor per als pobres. Felicitem, doncs, a tots els que celebren avui el seu sant i també tots els que sigui el seu aniversari. Moltes felicitats. Avui fa anys Pastora Vega, que en fa 58, la cantant Kelly Minogue, que en fa 50, i el líder d'aquella banda mítica dels anys 60, Creedence Clearwater Revival, suposo que ho dic bé, que en fa 73. Encara en actiu i encara fent concerts, en John Fogerty. Hi ha dos germans Fogerty en aquesta banda, que bé, tantes cançons hem escoltat, i la Proud Mary, que també la va fer molt popular la Tina Turner, era una cançó dels Creedence. Anem a notícies. Què passava ara fa un any? Quina era la notícia que parlaven els informatius? Deia que l'Ajuntament enllesteix els preparatius de les platges per la temporada de bany. En uns dies s'acabarà la instal·lació de tots els serveis de la temporada. Això passava un any, les platges es posaven a punt per rebre ja quasi la pretemporada turística. I ara en fa 5, l'exconseller d'Economia, Antoni Castells, serà l'encarregat de presentar demà dimecres a les 8 del vespre la conferència balanç d'aquests dos anys de mandat de l'equip d'Estanis Puig. Això és notícia de fa 5 anys. El que havia sigut conseller d'Economia de la Generalitat, l'Antoni Castells, era doncs, el que presentava aquest balanç dels dos anys de mandat de l'equip d'Estanis Puig a l'alcaldia de l'Escala. I ara sí, per acabar aquestes tres primeres seccions, el refrany o la dita del dia ens ho comenta, com cada dilluns, dimecres i divendres, Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
De tant que et bull, et trac un ull. De vegades, algú que ens estima massa ens agradaria dir-li que no ens tingués tanta estima, perquè hi ha maneres i maneres d'entendre una relació i uns sentiments. Aquesta dita s'aplica per explicar la contradicció que hi ha entre el dolor que causen les persones i l'amor que diuen que professen. No sempre hi ha mala intenció, però és clar que l'objectiu cercat difereix molt d'allò obtingut finalment. I entrem llavors en les relacions tòxiques, les relacions que no porten satisfacció. I davant d'una situació com aquesta, com quan un estat menysté i esclafa les pretensions de llibertat d'un poble, amb menyspreu per les diferències i les particularitats, no hi ha altre camí que partir peres i intentar remuntar cadascú per separat. I no passa res, perquè hi ha moltes relacions que no funcionen i es trenquen. però millor ser bons veïns que males parelles. De tant que et vull, et trac un ull.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I amb el refrany o la dita del dia comentada per l'Espert, amb el refranyer català i també amb les dites catalanes, Víctor Pàmies, acabem aquestes tres primeres seccions. Hem parlat del temps, hem parlat, o més ben dit, ens han explicat què hi tenien avui els principals diaris catalans a les seves portades i, com no, felicitant els sants els aniversaris, notícies i refranys. Com sempre, doncs aquestes són les tres primeres seccions del magazín Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, però en tenim més, i abans de passar a una altra, fem aquell glob musical. Com cada dilluns, sempre els hi proposem que escoltin temes d'aquest programa que la Cristina Cantal fa cada dissabte, cada diumenge, a Ràdio L'Escala, que ens presenta el Sec Capdavanters, música en català, la llista també d'aquestes cançons que els oients, els seguidors, poden votar. Com ho han de fer-ho? En el cas de Ràdio L'Escala, trobaran un enllaç a la nostra pàgina web. Hi ha un apartat que hi posa ja la llista del capdavanters de la setmana, i clicant a dintre aquesta notícia trobaran un enllaç per anar a la pàgina web on es pot votar a la cançó que es vol que sigui o que entri en aquesta llista dels 7 candidats, les 7 millors cançons en català, sempre segons el programa El Set Capdavanters, aquest programa que, a part de presentar les cançons, també sempre hi ha un dels protagonistes musicals a l'apartat d'entrevista. El que fem dilluns és tornar a recordar aquestes cançons per la gent que no segueix la ràdio els dissabtes o diumenges a la tarda, aquell horari de tarda, i li interessaria, doncs, aquí escoltem aquestes cançons. Avui tenim dues candidates femenines, una que ja havia estat, inclús havia estat a la llista, i una altra que debuta, com és l'Andrea Mir, aquesta noia de Rubí, és una cantant, pianista i actora, i que debuta, després de que ja porta temps dintre el món de la música, amb alguna que altra banda que havia format, doncs ara carrera en solitari amb aquest Arriba Star, un àlbum que, segons diu, transita pels camins poc habituals de la música feta en català. Doncs l'Andrea Mir, amb aquesta cançó que dona títol en aquest treball discogràfic, és la primera candidata. L'escoltem? Vinga.
Més ben indiferent si caus, ara em pertany el temps, t'he dit adeu. I no em sap greu ferir-te amb l'herba sota els peus, vestida de mil veus del cel. Ara ho veig del tot cert, viuré el moment i no em detén per dir-te. Mai han funcionat amb mans d'aquells que ho donen tot, si tot per fet t'adona no en saps gaire. He deixat de crear futurs en el meu cap, en va, eren minuts sagrats, no me'ls prendràs, només ets fum a l'aire. Yes.
arribes tard, arribes tard, arribes tard.
Arribes tard, la cançó que ens presenta la cantant de Rubí, Andrea Mir, per entrar a la llista dels 7 capdavanters. És una cançó que es podia posar algú que arribi tard a algun lloc. Estaria bé, no? Doncs com arriba que escoltés aquesta cançó, perquè arribes tard, Déu-n'hi-do les vegades que ho arriba a dir. Molt bé, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I després de les tres primeres seccions, sempre en aquesta franja del temps, hi tenim a la Montse Hidalgo, avui amb l'Un per Un, que aquest espai és una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui el protagonista és Francisco de Paula Fernández González, Blue Jeans, un dels escriptors de literatura juvenil amb més seguidors a les xarxes socials. L'autor ens presenta el seu últim llibre, La xica invisible.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
És una de les veus més influents entre els més joves i tot un fenomen literari sota el pseudònim de Blue Jeans. La bogeria entre el públic adolescent li ha arribat a aquest sevillà que va créixer a Carmona i que va decidir que estudiar dret no era per ell. Cop de volant i cap a Madrid a fer periodisme esportiu. Però el gol li va arribar escrivint literatura juvenil. Francisco de Paula Fernández González. Benvingut, bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Hoy nos presenta La chica invisible. ¿Esta es su novela número...?
11 ya. Ya llevamos 11, sí. Novela 11 para 12 que escribo, pero publicada hasta... es la número 11.
Y ha vuelto a dar un volantazo en su estilo. Es la primera que entra en el género de misterio. ¿Le apetecía especialmente?
Sí, la verdad es que iba notando que necesitaba un cambio, ¿no? En los anteriores libros ya iba metiendo poquito a poco misterio, alguna cosa así de asesinatos, alguna ouija. Y cuando acabé la anterior trilogía, algo tan sencillo, cuando me senté con Planeta y dijimos, ¿ahora qué? Pues tanto a la editorial como a mí nos apetecía mucho afrontar otro tipo de libros y mira, este lo he disfrutado mucho.
Un asesinato, un instituto, sigue fiel a su público.
Sí, bueno, la esencia está, ¿no? No podía cambiar radicalmente todo, ¿no? Entonces siguen estando los adolescentes, aunque es cierto que esta novela quizás es la más madura de todos, ¿no? Hay muchos personajes también que son adultos, los padres de Julia, de la protagonista, uno es sargento de policía, la otra es forense, hay los profesores, hay un alcalde, un periodista. Entonces sí que sigo con los adolescentes, con el mundo juvenil, pero también me he metido en el mundo adulto, ¿no?
Usted es la prueba de que los más jóvenes leen y leen mucho más que antes.
No sé si más que antes, pero sí que es verdad que se dice eso de que los chicos no leen, ¿no? La gente joven no
que
lee.
Que se pasan el día con el móvil.
Sí, y es verdad, ¿no? También se pasan el día con el móvil. Pero es cierto que también leen, ¿no? Que luego te das cuenta que en la época que hemos vivido de crisis o que estamos viviendo de crisis, el género que se mantuvo, que incluso superó las ventas, fue la literatura juvenil. Luego vas a San Jordi, a ferias del libro, y ves las filas que tienen los autores juveniles, que son muy grandes. Las editoriales españolas están apostando por la literatura juvenil. Entonces, los jóvenes leen, lo que pasa es que leen lo que quieren, ¿no? Lo que les apetece. Y bueno, a veces les obligamos a leer cosas que quizás ellos no estén preparados todavía para leer.
Luego está lo que leen, porque en el instituto les dicen que tienen que leerlo.
Claro, es un...
Entran en el mundo de la literatura un poco a empujones.
Claro, y sin comprender lo que leen, pues si leen El Lazarillo de Tormes con 12, 13 años, es muy complicado que se aficionen a la lectura, no porque El Lazarillo de Tormes sea un mal libro, al contrario, sino porque quizás no es la edad, ¿no?, para leer El Lazarillo de Tormes. A lo mejor si con 13 o 14 años les dan libros actuales, ya te digo que hay mucha gente joven incluso que está escribiendo, que viene incluso del mundo de BookTube, en Internet y tal, que tiene muchos seguidores, muchos lectores. Si a esos chicos les habitúas a leer con esa edad, con 14, con 13, con 15 años, libros que ellos entiendan, que se sientan identificados, pues seguramente termine leyendo El Quijote, El Lazarillo de Tormes, por decisión personal. No es que no deban conocer los clásicos, que deben de conocerlos y estudiarlos, pero cuando lees un libro, luego te ponen un examen, un libro del siglo XVII, XVIII, luego tienes un examen, un trabajo que incluso pueden encontrar en Internet, es muy difícil hacer lectores así.
El éxito de Blue le ha permitido que su trilogía del Club de los Incomprendidos se lleve al cine. ¿Le ha gustado ese salto?
Fue muy intenso todo, ¿no? Ya a veces lo echo de menos, ¿no? Esos días de la peli, de cuando se estrenó, el productor que me iba mandando todos los días, la gente que iba al cine en ese día, el conocer a los actores, el leer el guión. Sí, me gustó, lo disfruté, lo viví con mucha intensidad todo en esos días del año 2014-2015. Y la verdad es que yo sí que disfruté mucho. Luego, pues la peli, pues había cosas que se parecían más, otras menos al libro. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy divertida, muy intensa. Y no sé si algún día volverá a suceder, porque es muy complicado que de un libro de un autor juvenil español se hagan películas. De hecho, se pueden contar, yo creo, con los dedos de una mano, en los últimos 20 años, cuántos libros juveniles españoles se han llevado al cine.
Habla de intensidad cuando su agenda de eventos es pura adrenalina, está en todas partes, está en contacto con la gente que le lee. ¿Esta proximidad forma parte de la complicidad con el público adolescente?
Yo intento que ellos me vean como una persona normal y corriente, que es lo que soy, ¿no? Que además tiene la suerte de poder dedicarse a lo que le gusta, y todo gracias a ellos, ¿no? Porque cuando empecé en internet, con cero seguidores, cero padrinos, cero madrinas, nadie, bueno, ni yo mismo imaginaba que esto me iba a pasar, ¿no? Fue la gente que me empezó a seguir en internet, que empezó a hablarle a otra gente de lo que yo hacía en aquel Fotolog, ya desaparecido. Entonces, luego, todo ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo, y ellos siempre han estado ahí, ¿no? En las firmas, en las redes sociales, apoyándome, comprando los libros, que un chaval se gaste 20 euros o 18 euros, como cuesta este libro, a lo mejor de su paga, ¿no? Pues todo eso hay que agradecerlo, ¿no? Y yo intento ser lo más cercano, pues forzarlo para vender libros, sino es que creo que es natural, ¿no? Debe de ser así, ¿no? Si alguien me escribe, ¿por qué no le vas a contestar? Si tienes que dedicarle 3 horas, pues le dedica 3 horas, ¿no? Entonces, creo que esa naturalidad, esa cercanía, pues también ayuda a que los chicos vean todos estos libros como algo personal, como algo también suyo.
¿Cuántos seguidores tiene?
En Twitter creo que vamos por 180.500, en Instagram creo que hay más de 50.000 y Facebook creo que son 70,000+, me parece, más o menos.
Y puestos a hacer números, que parece que le gusta, ha hecho más de 700 entrevistas. Yo no sé si le queda algo por contar.
Pues siempre hay cosas que contar, aparte todo lo cuento como si fuera la primera vez. Yo entiendo perfectamente el papel del periodista, porque por eso licencio en periodismo. Entonces es normal que si alguien no me conoce o me ha entrevistado por primera vez, me pregunte por qué Blue Jeans, aunque lo haya contado 800 veces, ¿no? O 700 veces.
¿Por qué Blue Jeans?
Pues mira, Blue Jeans viene de una canción horrible, de un grupo que se llama Squeezer, al que le llevo haciendo promoción 9 años, sin saber nada de ellos, que tiene una canción que se llama Blue Jeans, y como empecé en internet y quería que la gente hablara de los personajes, de mi forma de escribir, y nadie sabía nada de mí, pues lo adopté como seudónimo. Luego es cierto que la editorial Everest, que fue la primera que me publicó, pues siguió con Blue Jeans porque todo el mundo me conocía como Blue. Yo lo que pensaba era, digo, ¿quién le iba a comprar un libro a un tío que se llame Blue Jeans, ¿no? Sin embargo, tengo que reconocer que acertaron.
Más corto que Francisco de Paula Fernández González, seguro.
Sí, sí, más corto y bueno,
más mediático.
Por lo visto más comercial también.
Le voy a pedir, como a todas las personas que nos presentan su libro aquí, que lo abra, que escoja un fragmento y que nos lo lea.
La última vez que hice esto salió una escena de sexo y no sabía dónde meterme. A ver por dónde abro. Espera, este capítulo 29. Martes 14 de marzo de 2017. Hoy está de buen humor. Llega a clase con otra cara. Incluso se ha permitido alguna sonrisa y ha respondido amablemente al saludo de un compañero del instituto. Uno de los chicos más guapos de cuarto de la ESO, por el que están loquitas todas las niñas de su curso. Bonitos ojos azules. Y no es que las cosas estén mucho mejor, pero siempre hay un pero. En este caso, positivo. Hoy tiene una misión que espera concluir con éxito. Por fin se ha decidido.
Llega al público adolescente porque les habla de su mundo.
Intento, por lo menos, ser lo más fiel, lo más riguroso con lo que... Con todo lo que va pasando, ¿no? Intento estar al día, ¿no? Como se dice, ¿no? Escucho lo que los chicos escuchan, veo lo que ellos ven, leo lo que ellos leen, y si algo no lo sé, lo pregunto en las redes sociales y ellos me contestan, ¿no? Creo que la mejor manera de escribir una novela juvenil es que sea lo más fidedigna posible a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Y los adolescentes, cuando fallas en algo, te lo dicen sin filtro, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy estricto con lo que hago, le dedico muchas horas a todo esto y lo que intento es eso, que los libros sean lo más realistas posible.
¿Cuándo y cómo escribe? Con tanto viaje, tanta firma, tanto evento.
Pues mira, dedico pues unas 8 horas al día, me voy a una cafetería, siempre la misma cafetería, intento que sea la misma mesa siempre, en todo el centro de Madrid además, en Callao, y allí pues me voy a las 9, 9:30, voy a casa a la 1:30, hago de comer, como, descanso un rato, me vuelvo por la tarde y ahí estoy otras 4 horas, eso todos los días, pues de lunes a sábado, de lunes a domingo, cuando tengo libro entre manos. Cuando tengo gira, pues, como ahora por ejemplo, pues escribo de lunes a jueves, y de viernes a domingo pues estoy fuera con firmas, con entrevistas, con lo que sea.
Hay mucho trabajo detrás de todo ese éxito.
Claro, son 365 días al año, incluso el día 1 de enero estamos grabando un vídeo para contarles a los chicos en YouTube cómo ha sido el último día de escritura del libro, o mientras estoy comiendo en Navidad estoy felicitando las Navidades a los chicos por Twitter, incluso a veces personalmente. Sí, hay muchas horas de dedicación a todo esto, de firmas que han durado 9 horas, 10 horas, cuando voy a Latinoamérica incluso más, de redes sociales, de investigación, de todo, ¿no? Son, yo te digo, 365 días al año, prácticamente las 24 horas, porque duermo con el ordenador encendido, por si me despierto ver los tweets de la gente de Latinoamérica, si puedo responder y me desvelo, respondo alguno, entonces... Esto tiene mucho trabajo, sobre todo mucho esfuerzo más que trabajo.
La chica invisible, Blue Jeans. Muchas gracias.
Un placer.
Un per un.
Matins en xarxa. A la Higuera.
Bé, hem escoltat en Francisco de Paula Fernández González, conegut com Blue Jeans, ens ha explicat de totes les seves peripècies, i això que sempre li agrada estar en contacte amb la gent que el va seguint i la gent que llegeix els seus llibres. Déu-n'hi-do, pocs escriptors fan el que fa aquest noi, en Francisco de Paula Fernández. Bueno, en Blue Jeans, no direm el seu nom perquè és llarguíssim. Molt bé, llavors tornem a la música i ara amb una d'aquestes cantants consagrades. És la segona vegada d'aquest mateix treball discogràfic. Ja hi va ser-hi present amb una altra cançó. Aquesta vegada ho fa amb aquesta que es titula No volem més cops. Ella és la Judith Nederman i, com dèiem, ja és una d'aquestes veus consagrades dins el panorama del pop-rock català. L'escoltem? Vinga.
Milers de crits, buidaràs els cabells. Brutes de sang les teves mans de cara en el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat, i amb total impunitat colpegeu les nostres mans que estan amunt demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. Dolor dels qui ara d'en veus
força la seva història i recuperen el seu poder. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podrà mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat, colpegeu les nostres mans que estan al cel demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu.
Niederman, amb aquest No volem més cops, una altra de les candidates. Ja han presentat totes les dues candidates, per una banda l'Andrea Mir amb aquest Arriba Star, i després la Judith Niederman amb aquest No volem més cops. A partir d'ara, les cançons que escoltarem són les de la llista, que hi han hagut variacions, com cada setmana sempre hi ha variació, sobretot el número 1. Sembla que costa d'aguantar el número 1 en aquesta llista dels 7 capdavanters. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ens toca parlar d'esports. Aquesta secció de dirigeix cada setmana una modalitat esportiva minoritària. Ens la porta l'Eli Jiménez. La secció es titula L'altre esport. I avui amb el rem. El rem que, bé, és un esport... sí, minoritari, però practicat i que sempre dona bastantes alegries, sobretot en la competició olímpica. Molt bé, anem a escoltar què ens explica la Eli Jiménez sobre el rem.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Retrobem una setmana més en L'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui ens llancem a l'aigua per descobrir el rem. El rem, com a mode de propulsió d'embarcacions, té una tradició mil·lenària, malgrat això com a esport es va desenvolupar a Anglaterra al segle XVII. Originàriament, el rem va ser esport senyorial i reservat tan sols a cavallers, però es va estendre a la resta d'Europa i del món. Al segle XIX es van fundar els primers clubs fora d'Anglaterra, i des d'aquesta època fins al dia d'avui el rem ha experimentat un desenvolupament accelerat, tant als conceptes bàsics, en tecnologia de construcció d'embarcacions i també en rems, així com en la tècnica de remar. L'alta competició igualment ha estat objecte de grans avançaments en el seu mode d'entrenament i avui en dia ha deixat de ser un esport senyorial i exclusiu. Les dones van començar a participar en aquest esport fa més de 100 anys, però a dia d'avui encara existeixen clubs de rem exclusius per home, així com també exclusius per dones. El rem forma part dels Jocs Olímpics gairebé des dels seus inicis, concretament des de les Olimpíades de París l'any 1900. Avui en dia, el programa olímpic de rem compta amb 14 modalitats, tant d'homes com de dones, pesos pesats o lleugers, el que resulta en 48 medalles d'or a títol individual. La Federació Internacional de Societats de Rem és l'organisme internacional que regula les competicions d'aquest esport. La primera competició esportiva coneguda a Catalunya la trobem el 15 de juliol de l'any 1821, amb la celebració d'una regata de rem a Barcelona. No va ser, però, fins al darrer terç del segle XIX que es va introduir la pràctica d'aquest esport modern a Catalunya. Els pioners van ser membres de la classe alta i burgesa de la ciutat, així com anglesos establerts a Catalunya, representants d'empreses britàniques, consignaris marítims i naviliers. El 1917 es va disputar el primer campionat de Catalunya de rem i l'any 1921 es va disputar el primer campionat d'Espanya de rem i els clubs catalans van ocupar el podi fins a l'edició de l'any 1935. El Reial Club Marítim i el Club de Mar de Barcelona, conjuntament amb el Reial Club Nàutic de Tarragona, van posar en marxa la Federació Catalana, que es va constituir el mes d'octubre de l'any 1922. El rem és una disciplina esportiva que consisteix a propulsar una embarcació sobre l'aigua mitjançant la força muscular d'un o diversos remers, cadascun d'ells utilitzant un o dos rems. Pel que fa a les modalitats esportives del rem, distingim el rem olímpic, en el qual es practiquen 14 modalitats, totes elles en banc mòbil, i també el rem no olímpic, que disposa de més modalitats i inclueix també el rem de banc fixa. I avui, per ampliar la informació sobre aquest esport, hem parlat amb l'Ivan València. Ell és president de la Federació Catalana de Rem i també vicepresident de Rem Olímpic de la Federació Espanyola de Rem. El pas dels anys no ha deixat indiferent al rem. És més, els canvis han estat substancials i han creat un abans i un després en aquest esport. El canvi, per exemple, a nivell de material que es va produir arrel de Barcelona 92 va ajudar a la millora de l'esport. Aquests són els canvis i, de fet, és l'Ivan el que ens ha explicat més.
S'han creat aproximadament uns 18 països des de l'any 92 a nivell d'Europa. Llavors, el rem, diguéssim, s'ha extès a molts més països que tradicionalment a origen, no?, es practicaven. Clar, això ha fet pujar, diguéssim, una rivalitat, sobretot a nivell internacional, no? Per altra banda, també s'ha professionalitzat moltíssim les federacions, no? El que abans era, diguéssim, lo bàsic, no?, que era, pues, un entrenador, un gerent. Avui en dia això, diguéssim, hi ha una bateria de professionals que fan que tot s'hagi arribat a un punt, s'assembla més al funcionament d'una federació a una empresa privada que no, diguéssim, a la típica federació d'abans, no?
El rem és un dels esports amb menys llicències esportives, un fet que el president de la Federació Catalana ha estudiat i que ens ha volgut detallar.
Bé, jo personalment li he donat bastantes voltes, he tingut la sort de fer diferents comparatives amb països, exemples, com podrien ser, doncs, Alemanya o Gran Bretanya, o amb països, exemples, a nivell de dimensió, no? Ja bé sigui a nivell de l'estat espanyol o ja bé sigui a nivell de català, no?, en aquest cas. Uh-huh. Al final, la conclusió que arribem és que cada país té, diguéssim, les seves particularitats, no? Què ens trobem nosaltres? Ens trobem amb dos punts molt dèbils, no? El primer és que les grans ciutats de Catalunya i d'Espanya no es rema, no? Fet que no es dona en qualsevol país que realment el rem té un paper principal, i l'altre és que a les universitats no es rema.
Malgrat tot, la pràctica d'aquest esport ha anat creixent significativament en els darrers anys i actualment gaudeix de bona salut.
Jo, que havia sigut remer en el seu dia, deu fer en el 94, va ser quan vaig pujar a Banyoles en el centre d'alt rendiment, jo allà era conscient que el banc fixe, el rem de mar, era una part, no diré residual, perquè potser la paraula no és idiona, però era una part molt petitona. En els últims 10 anys ha explotat en el bon sentit de la paraula, fins al punt de dir-te que les regates de banc fixe, quasi que diria que és més atractiu que el rem olímpic, ja bé sigui perquè es fa al mar, ja bé sigui perquè la distància, diguéssim, és una distància curta a la qual pots visualitzar tota la regata, però realment ha fet un creixement i una explosió en positiu espectacular. De fet, Movistar Plus retransmet les regates, és a dir, a nivell de, tenen un canal local, no? I per altra banda ens quedaria el Coastal Rowing, el rem de mar, que se li diu, doncs que també ve molta força perquè tota la franja d'Itàlia, França i part de Gran Bretanya l'estan potenciant moltíssim, fins al punt de que a dia d'avui s'ha generat també un campionat del món i és una part molt atractiva, no?
Els esportistes catalans competeixen en el campionat de Catalunya, en el campionat d'Espanya i en els diferents campionats mundials. I aprofitem per destacar una data, i és que aquest cap de setmana es durà a terme justament el Campionat de Catalunya.
L'últim cap de setmana d'aquest mes tenim el Campionat de Catalunya, el nostre Campionat de Catalunya, i el juny, a mitjans de juny, tenim el Campionat d'Espanya de cadets juvenils i sèniors, i crec recordar que el primer cap de setmana de juliol hi ha el Campionat dels petits, no?, que és a la via infantil, i cadet, em sembla, la vida infantil i cadet.
Però si hi ha una competició per excel·lència, aquesta és, sens dubte, als Jocs Olímpics, on el Remi competeix gairebé des de l'inici. Hem aprofitat per preguntar-li a l'Ivan què significa l'olimpisme per a un esport com el rem.
Qualsevol esport, la màgia que incorpora dels valors que t'arriba a donar quan estàs entrenant, no?, companyerisme, seriositat, rigorositat, no?, Això ja de per si ja és un fet que te l'emportes per tu i que et dones compte amb el temps, no? Llavors, quan això ho extrapoles a un esport olímpic, en aquest cas el remo és, doncs diguéssim que hi ha més que anar a una olimpiada, no? És a dir, és un d'aquells somnis que passes a formar part de la història, no?, d'aquell esport, no? Llavors, per una banda té un atractiu espectacular, no?, per a l'esportista d'èlit, i per una altra banda no podem obviar que una federació, o la gran majoria de federacions, són federacions que viuen gràcies a subvencions públiques. Llavors, l'esport és una imatge de país. En aquest cas, qualsevol país, o en aquest cas qualsevol comunitat autònoma, en aquest cas la nostra, fa una aposta molt forta per anar per portar catalans i catalanes a les Olimpiades.
Ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Les Olimpiades de Rio, a l'equip olímpic estatal, era íntegre català. Íntegre. Vol dir els esportistes i els entrenadors. I fets-les. Llavors, els quatre esportistes que varen anar eren en Pau i l'Àlex, Pau Vela i l'Àlex Sigur Johnson, i llavors va anar amb el dos senses, l'Aina i l'Anna Zit. Llavors, aquests dos senses, les noies van entrar a final, van quedar sisenes de l'Olimpiada, i els nois van quedar dotzens. Llavors, a dia d'avui, sent objectius, el referent són aquestes quatre persones, no?
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
El rem, el tema que avui ha estat el protagonista en aquesta secció, l'altre esport, amb l'Eli Jiménez. Bé, i és aquell moment de tornar a la música que ens acompanyarà des d'ara fins al punt de les 12, ja per acabar aquesta primera hora, i ho farem amb música dels candidats en aquest... Perdó, no ja dels candidats que ja l'han fet, no, ja els que formen part d'aquesta llista, d'aquests 7 capdavanters, 7 cançons, 7 intèrprets, alguns individuals, altres grups. Bé, doncs anem per al número 6. Anem per al número 6, no, anem per al número 7, que era aquesta cançó infantil. Comencem pel número 7, aquesta cançó infantil, que la setmana passada era una de les propostes, que és del Pot Petit. Recordem el Pot Petit, aquest grup d'animació infantil, que és la primera vegada que entra una formació en la llista dels 7 capdavanters amb aquest tema que es titula Soc un mico, i que, bé, ha entrat a l'última posició. Veurem com va evolucionant, perquè és del tot curiós. Doncs, una animació infantil dintre la música en català, però bé, és música en català i té tot el dret a ser-hi. Soc un mico, el Pot Petit.
Soc un mico, 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 soc un mico molt divertit.
Sóc un mico, 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 sempre ballo dia i nit. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 a veure si em pot seguir. Així és com sóc el més feliç de tots. De branca en branca per la selva, tot fent l'animal. Així és com ballo, així és com sóc el més feliç de tots. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 sempre ballo dia i nit. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 a veure si em pot seguir.
A veure!
Divertida aquesta cançó Sóc un mico del Pot Petit, que és la número 7 d'aquesta llista dels 7 capdavanters. I quasi, quasi ja amb aquest El Pot Petit és aquell moment que arribem ja a tocar les 12, un minut de les 12. Això vol dir que ja acomiadem aquesta primera hora de Matins en Xarxa al més calent a l'Aigüera i comencem ja la segona. Sintonies i vinga, som-hi. Pel tros.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, doncs comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa al més calent a l'Aigüera. Començarem amb l'abans de l'informatiu, que aquí d'una estona ens arribarà la Berta, ens l'explicarà. No donant